Hola, benvinguts una setmana més al programa cinematogràfic aquí a Eixample Barcelona Ràdio, que porta per nom Cinerama. Amb els habituals boixos per al cinema, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I al Joan Ribas. Com sempre, repassa l'actualitat a les estrenes, concretament una pel·lícula que es va estrenar el passat 4 d'octubre, Joker, Folia D, però també pel·lícules que s'estrenaven ahir dijous i també avui divendres, com Superman, la història de Christopher Reeve, La Sustancia, Robot Salvaje, Strange Darling i Los Radley, són algunes de les estrenes. També parlarem amb el Constantino Martínez Ors, perquè la Film Symphony Orchestra torna a Barcelona aquest diumenge, dia 13 a l'Auditori, a les 6:30 de la tarda, un nou concert de bandes sonores. I també pues, comentar, com sempre, continua la 57a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, del 3 al 13 d'octubre, moltes pel·lícules, molts convidats, premis, de tot una mica, i molt ambient, perquè els darrers anys realment ha sigut un gran èxit de públic l'assistència a aquest festival. I també dir que comença un altre festival, el festival amb l'edició número 11, que es diu Serializados, que és del 14 al 23 d'octubre. Es celebra la inauguració i la clausura al Fenòmena i després al Centre de Cultura Contemporània, a l'Espai Texas, a la Casa SEAT, aquest festival dedicat a les sèries i a la televisió. El dilluns, dia 14, el Fenòmena s'inaugura en la pel·lícula, a la sèrie, perdó, el primer capítol, Jo Adicto, amb la que Javier Giner adapta el seu propi llibre autobiogràfic, una història de superació d'alcohol, drogues, sexe, i que protagonitza Oriol Pla, una sèrie que es podrà veure d'aquí poc a Disney+. I també el dilluns 21 es tanca a l'Auditori, al Fenòmena, amb la clausura de Pirate Bay i l'entrega de premis. El convidat més famós que vindrà a aquest festival Serializados és el Thomas Vinterberg, que presentarà una sèrie danesa, que també es podrà veure d'aquí un temps a Movistar Plus, que es titula la sèrie Famílies, i que recordem que és un director de cinema que s'ha fet famós sobretot a partir d'Otra Ronda, pel·lícula que va dirigir el 2020 amb el Mads Mikkelsen i amb la que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, Thomas Vinterberg.
Molt bé.
I comencem amb música, i que millor que començar amb John Williams, no, Conxita?
Sí.
De tant en tant apareix algun tema de John Williams. I va la pel·lícula de la qual tu parlaràs d'aquí poc, que és la Superman, la història de Christopher Reeve, que millor que escoltar el tema d'amor de Superman, una de les obres mestres com banda sonora en general, però també com tema, un preciós tema que va composar John Williams per la parella Clark Kent i la periodista, interpretats per Christopher Reeve i per Margot Kidder. Aquí està, tema d'amor de Superman.
Thank you.
Indubtablement una gran pel·lícula, la primera de Superman, dirigida per Richard Donner i amb Christopher Reeve de protagonista, amb una meravellosa banda sonora, un doble LP amb una fanfàrria que després s'ha sonat moltíssim en concerts, i aquest meravellós també tema d'amor composat per John Williams. I ahir dijous, avançant-se a les escenes del divendres, arribava un documental a les sales titulat Superman, la història de Christopher Reeve, que Conxita ha pogut veure.
I saps per què s'ha estrenat el dia 10?
Perquè és l'aniversari.
Fa 20 anys que va morir, 20 anys justos aquest dia. Bueno, això que tu has dit, la pel·lícula Superman, la 1, hi ha, bueno, al documental hi ha un petit comentari d'això, no?, que diu que, bueno, que la gent diu que és millor la 2, no?, potser és més divertida, més entretinguda la 2, però, bueno, hi ha unes entrevistes amb el Richard Donner, i, clar, el Richard Donner diu que és millor la 1, ho diu una mica així, no?
Tio, el Richard Donner va començar a rodar la 2,
Va començar, però va acabar.
Però van acomiadar, va haver problemes amb els productors, i van agafar Richard Lester.
Que està molt bé la 2, és molt divertida. Jo em sembla que he vist més vegades la 2 que la 1. La 2 l'he vist moltes vegades. Bueno, pues això. Richard Donner també surt bastant al documental, però va morir, no?
Sí,
clar, això deu ser gravat perquè surt gent que... Parla bastant de la pel·lícula de Superman, la primera, perquè, clar, la que va fer ell. I surt bastant el Richard Donner. Hauria de ser un... Bueno, un documental que es va fer, el que sigui. Doncs el documental aquest és un... Bueno, pues és això, és una història. Surten les famílies, els seus tres fills, bueno, dos fills i una filla, i la seva, la que va ser la seva primera companya, amb la que va tindre els dos fills. Són principalment... També surt la Glenn Close, que es veu que era molt amiga d'ell, també surt parlant. I, bueno, pues explica una mica tota la història, bueno, la història de Superman, com ell es va presentar al càsting, totes aquestes coses, i com va anar fent les pel·lícules. El que passa que sí que hi ha una cosa que diuen, i és cert, i és que les pel·lícules que ell va fer, que en va fer bastantes, que no era de Superman, no van tenir èxit.
No.
No van tenir èxit. I va haver un moment, això ho va explicar el seu fill, que inclús es va dedicar a fer alguns telefilms. Jo recordo alguna minissèrie que havia fet. Telefilms, potser sí, n'havia fet alguns. O sigui, d'alguna forma estava... popularment, no en hores baixes, perquè bueno, també va fer el que queda del dia, però allò hi va ser un gran èxit, però ja era un paper secundari. Ell el que volia era canviar de registre i ja oblidar-se de Superman, perquè inclús va fer la 4, ja diu que després va dir que va ser un error, perquè era molt dolenta la 4, realment.
Sí.
Era d'aquells de la Canon, no? Era. I bueno, diu que la va agafar una mica, bueno, podríem dir així entre cometes, a la desesperada, no? Perquè no va, bueno, no tenia res més en aquell moment, les pel·lícules que havia fet no havien funcionat, i a mi és, si ho penses, és veritat, les pel·lícules que va fer que no eren de Superman no van funcionar, va fer pel·lícules que no estaven malament, però no van arribar mai a funcionar. A veure, tampoc van ser desastres, però èxits, per suposat que no, no? I d'alguna forma, clar, ell es volia treure l'etiqueta de Superman, perquè ell era un actor que s'havia format, inclús per fer clàssics, havia fet teatre anteriorment, I, bueno, de Superman va sorgir d'alguna forma que va dir, mira, escolta, que estan fent un càsting, ah, oh, no, mira, potser em presento. I el van agafar, no?
Havia però... fet teatre, també, eh?
Sí, pues, el que és que estic sí, dient sí. Això...
I a mi m'agrada molt una pel·lícula que es titula En algun lugar del tiempo.
Home, sí, clar.
Que va ser entre els Supermans. Va
sí,
ser,
entre l'1 i el 2.
Sí, entre l'1 i el 2.
Sí.
També va fer La trampa de la muerte o també El viaje del pueblo de los malditos, que era un remake,
va
no?
Va ser l'última.
Va ser la darrera.
La, sí.
I també un remake de Primera plana.
Sí, Interferències, es deia.
Interferències, Catherine Turner, Burt Reynolds i ell.
Que va passar totalment sense pena ni glòria, que bueno, volia ser l'obra tal com era al principi, perquè el de Primera plana, que són dos homes, no era així, sinó que era una parella, una exparella, no? Mm. I volia ser... També va fer aquella del Bogdanovich, que era molt divertida, que ara no recordo com es deia, però aquí es va estrenar amb el títol Pel davant i pel darrere.
Sí, com l'obra de teatre.
Exacte.
I... també Les bostonianes, sí. Montsenyor, per exemple, també la música,
la música
de John Williams.
Williams. Però també va ser una pel·lícula que va passar així, bum, que no la va veure ningú, jo sí que la vaig veure.
I un telefilm, suposo, que es titula La gran evasió 2.
Sí, aquest el recordo.
Jo no.
Sí,
no,
home, doncs l'has vist, eh?
Seguro que sí, però no me'n recordo.
I també una... no, era una minissèrie, això de La gran evasió 2. Uh-huh. Era una minissèrie. De, no sé si de 4 capítols o alguna cosa així. Una minissèrie que es va fer als anys 90, si no recordo malament. Es va fer per TV1.
A l'any 88, ho tinc aquí, ho veig.
El 88, va.
Sí, sí. I aquí arribaria els 90.
Suposo, no ho sé. Jo la recordo d'haver-la vist, no sé si a TV1... suposo, en aquella època.
La gran evasió 2, La història jamás contada.
Sí, sí, sí que la vam veure, sí.
Sí, però no me'n recordo. Deu fer molts anys.
I, home, sí, bastants. Jo el que anava... que, bueno, era una persona que s'hagués merescut tenir més sort, no? Perquè li, el que li va passar... bueno, en el primer moment, això jo ja ho havia llegit, però ho expliquen a la pel·lícula, en el primer moment van dir que, bueno, és que va estar clínicament mort, no sé si 3 vegades, el van reanimar.
Després de l'accident amb el cavall, no?
Amb el cavall, es veu que el cavall, quan va arribar que havia de saltar, no va saltar, es va parar, i ell va sortir disparat. I a part de que portava cascos, el que a vegades diem, el casco a vegades no serveix de res, perquè es va trencar això d'aquí al coll, diguéssim, i bueno, i diu que això és, doncs, és això, no? Que el van reanimar 3 vegades, la seva mare va dir que el desconnectéssim perquè ella era una persona molt activa, molt esportista, era també una persona molt culta i tal, i la seva mare va dir, és que no li valdrà la pena viure, més val que el desconnectin. Però la seva dona va dir que no volia, i bueno, al cap d'uns dies, però clar, va costar molt, i li van dir que mai més tornaria a caminar, el que passa que va haver una època
bueno,
que...
no caminar, a moure's.
Moure's?
No caminar, el problema és que no es podia moure.
Sí, no únicament es podia moure.
Podia parlar,
sí.
I res més.
Parlava i el cap somreia, tot això, i ja està. Però en un moment donat li van dir que potser sí, perquè feien allò, la investigació amb les cèl·lules madre. Es veu que ara que han passat 20 anys, hi ha alguns que, tenint el que tenia ell, caminen. Bueno, a veure...
Si no, els hi posen un xip elèctric, per unes coses molt modernes.
Sí, i clar, això fa 20 anys. Ells van crear una fundació que la fundació aquesta era treballar per totes aquestes coses, no? I després, quan va morir ell, ho portava la dona, però la dona també pobra, també va tenir l'any i mig, però un càncer d'aquests fulminants, i tenia 40 i pico d'anys. Vull dir que, vaja família, el noi diu que es va quedar amb un any i mig, i era un criu, amb un any i mig sense pare i sense mare. Mm. O sigui que dius, pobra gent.
Sí, el que passa que ell, per exemple, recordo que havia sortit a una cerimònia dels Oscars amb la cadira que portava, somrient,
sí.
Es notava que era un home que tenia molta interessa i molta força
ara,
de voluntat.
Ara també es
no?
Veu com perquè ells estaven a Nova York, no? Bueno... al camp, però es veu a l'avió com el pugen, com té que anar a Los Angeles, com, bueno, li sí, fan clar. Allà de tot, el port Dius, això era com una tortura, pobra.
Sí, sí.
Ara, ell no sentia res, perquè si li agafava la mà, ell no ho sentia.
Ja, ja, ja.
És, el que passa que a l'última hora va haver com una mica d'esperança perquè va poder moure uns dits. I llavors van dir, ui, pues això que mou els dits és un bon indici. I semblava que anava millorant, però llavors ja...
Bueno, pues la història tràgica i molt, molt trista de Superman, la història de Christopher Reeve, el Superman dirigit per Richard Donner, per mi el millor indiscutible de tots els Supermans que han passat per la pantalla gran i que ara, des d'ahir dijous, es pot veure a algunes sales de Barcelona. Per als que recordem aquest gran actor, podria haver sigut un gran actor,
sí,
i haver tingut
més...
una excel·lent carrera, però bueno,
el no... que també era, bueno, era una persona com molt propera, molt assequible,
molt entranyable, sí.
Sí, perquè ja et dic, bueno, estàvem aquí parlant a micròfon tancat, que va vindre, almenys que sapiguem, en dues ocasions a Barcelona. Una vegada va ser per un programa de TV3, uh-huh. Ara no recordo, sé que jo vaig anar a TV3, que bueno, vaig arribar i després per veure'l, perquè a mi m'agradava molt. I després una altra vegada, quan va vindre a fer l'anunci aquell de Freixenet, que també va estar a l'hotel que tu dius que ara es diu Meridian, jo sempre dic el Manila.
El Meridian de la Rambla, sí.
I el vam estar esperant i, bueno, havia poqueta gent, perquè, no sé, havia fet la roda de premsa i això, però no, jo vaig pensar que hi hauria gent esperant i que, bueno, no hi havia ningú. I també va ser superamable, es va fer fotos amb nosaltres, ens va firmar, jo tinc la foto de Superman firmada, i, bueno, ja dic que era una persona que no es feia allò de dir estrany ni d'aquells que et diuen thank you i et fora. No, al contrari. Ara no
sí,
sé.
Era carinyós amb els
sí,
fans, no?
Sí, amb els fans.
Jo recordo
sí.
Haver vist Superman a l'Urgell, en aquella pantalla impressionant,
jo també.
En aquells títols de crèdit, aquesta fanfària meravellosa que tothom recordarà, composada per John Williams. Realment una emoció era aquella pel·lícula, que dius, vale, han passat molts anys, els efectes digitals o especials, més que digitals, especials de l'època, es nota molt, però té aquest caliu que sempre tindrà Superman de Richard Donner i Christopher Reeve.
I m'acabo de recordar d'una cosa.
Ma, què cosa?
Que vam sortir amb un diari, una foto al diari amb ell, amb sí. La Joana Raja.
A la Joana Raja, doncs pues ja li direm, si un dia ja la convidarem per parlar de teatre.
I,
ja,
vam,
ja...
i vam sortir i es veia, ara m'hi han recordat, no me'n recordo quin diari era, però sí que ella em va trucar i jo vaig anar corrents a comprar el diari i, bueno, en fi, mira, són aventures de joventut, coses que ara te'n recordes i, bueno, a vegades amb una mica de pena, perquè
ja, molta, no a vegades,
ja,
no.
Ja ha passat i ja, en fi...
Bueno.
Però tot són aventures.
Pues ara el que farem és escoltar un tema musical, el que passa que canviem a l'ordre. Si et sembla, Agustí, escoltarem Origen, de Hans Zimmer.
Ah,
abans
que
de... No, el que té a veure és l'altre. Té que a veure amb la persona amb la qual parlarem ara, d'aquí pocs minuts. I és el tema composat per la pel·lícula de Christopher Nolan, Inception, aquí titulada com... Origen. Thank you. Y con esta música que pertenece a la película Origen, dirigida por Christopher Nolan y con música de Hans Zimmer, ahora hablaremos con el maestro Constantino Martínez Ors, ya que este domingo en Barcelona, en el Auditori, a las 6:30, domingo día 13, llega un nuevo concierto de la nueva gira de la Film Symphony Orchestra. Constantino Martínez Ors, bienvenido a Cinerama.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado, gracias.
Gracias por atendernos. Bueno, una nueva gira, desde luego, es acabar una y comenzar otra rápidamente, ¿no?
Bueno, sí, es lo que más nos gusta, preparar nuevos repertorios, nuevas fantasías.
Sí.
Y en esta ocasión, pues bueno, con la poética de la palabra Tarab, hemos preparado un viaje emocionante que esperamos, bueno, con el que esperamos que el público llegue al éxtasis emocional, ¿no? Que realmente salga con la piel de gallina, con esas palpitaciones. Después de la selección de repertorio, bueno, que pensamos que va a ser muy emocionante.
Sí, desde luego. La anterior se llamaba Enco. Siempre encuentras palabras que realmente se relacionan con las músicas que escucharemos en el concierto, ¿no?
Eso intentamos. Intentamos generar una poética en torno a una palabra, una expresión. Y bueno, el año pasado, bien, como bien comentabas, bueno, fue la palabra Genko, esta palabra japonesa, que aludía a esa transformación interior, ¿no? Que muchos de los personajes de las películas que interpretamos pues, la experimentaban. Y en esta ocasión es Tarab. Tarab es una palabra árabe que, fíjate tú, hace alusión a esa emoción sublime, al éxtasis que la música es capaz de generar en el ser humano, ese momento en el que yo creo que todos hemos vivido, ¿no? Y realmente fue, bueno, a raíz de escuchar a nuestro público, ¿no? Cuando nos escriben en redes sociales, vienen a Fotocall y me comentan, es que he estado a punto de llorar en esta pieza, me ha puesto la piel de gallina, es que me he emocionado, me he llevado a mi infancia, ¿no? Escuchando tal banda sonora. Pensamos, caray, es que Tarab resume muy bien lo que nuestro público siente en los conciertos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que queremos, generar un Tarab para que todo el público que venga a escucharnos pues realmente se emocione al máximo.
Nosotros que hemos asistido a varios de tus conciertos certificamos que el público entra casi bien bien en éxtasis en muchos momentos, si no en todos los que vuestra orquesta, que realmente el sonido es perfecto y tu dirección más todavía, y además lo bien que hace es el explicar entre tema y tema el compositor o el tipo de música que podemos escuchar, ¿no? Realmente muchas felicidades por haber conseguido llevar adelante este gran proyecto que comenzó hace unos 12 años, quiero recordar, ¿no?
Sí, he perdido la cuenta, si te digo la verdad. O sea, son muchas giras ya. Estamos en 2024, sí, 2012 puede ser, comenzar sí. A la andadura por ahí.
Con John Williams, ¿no?
Sí, correcto, sí, el primer especial que hicimos de John Williams, y la verdad es que pues bueno, ya son muchas giras y bueno, muy felices, ¿no? Cada año de volver, si cada año preparamos una fantasía nueva es porque pensamos que el público pues bueno, por lo menos una vez por temporada pues quiere escucharnos, quiere disfrutar de cada nueva propuesta y fantasía que generamos, y con eso estamos ahora, con Tarab, para emocionar al público barceloní.
Aquí realizamos cada semana este programa que se llama Cinerama y hablamos de cine, de estrenos, de actualidad. Somos tres locos por el cine y, curiosamente, los tres locos por las bandas sonoras, que muchas veces no se corresponde, porque a veces hay mucha aficionada al cine que tampoco las bandas sonoras ni las colecciona ni va a conciertos,
sí, sí.
¿No? Y, bueno, nos hemos reunido nosotros tres y resulta que sí, que somos coleccionistas, nos gustan las músicas de cine y cada vez que hay un concierto de cine en Barcelona o alguna población cercana, allá que vamos, ¿no?
Muy bien.
En Tarab podremos escuchar temas más o menos actuales, incluso alguno ganador de Oscar, como Oppenheimer,
sí.
¿No?
Sí, sí, hay bastantes Oscars en esta selección de Tarab. El más reciente es el Oscar, como bien comentas, de Ludwig Göransson por Oppenheimer, este año, 2024, correcto.
También.
Pero bueno, también, dime, perdón.
No, di tú.
No, pues eso, que Oscars también aparecen con yéndonos a clásicos un poco de los 90, ya que no son tan clásicos, pero bueno, los 90 ya tienen unos añitos. La lista de Schindler, por ejemplo, de John Williams, La Sirenita, el Oscar en el 1990, doble Oscar por la mejor canción y por la banda sonora. Y bueno, alguno más se me olvida. Mira, el Oscar de Frozen por Let It Go, la canción que la tocaremos, es un temazo. El Oscar que también obtiene Gravity, la banda sonora de Steven Price para la peli de Alfonso Cuarón, y nominaciones por la de Origen, que estabais escuchando, de Hans Zimmer, bueno, el Oscar de Dune, por ejemplo, también tocamos el Oscar de 2022 por Dune, y bueno, nominaciones, pues como te decía, la nominación de Origen, por ejemplo, la nominación de Korgol por el Halcón en el Mar, de Seahawk, su segunda nominación de 1940. Como ves, es un repertorio, o la nominación de Leyendas de Pasión en 94 de James Horner. Como es un repertorio muy variado en el que va a haber, pues bueno, nos vamos a ir hasta Troya con Aquiles, escuchando esa música incidental que nos dejó James Horner para el ataque a la ciudad, ese ataque mítico que tiene una banda sonora donde el parabará queda tan evidente y tan bien utilizado, de Martian, de Harry Gregson Williams, que vamos a ir a Marte a volar como Iron Man, en fin, como ves, o yéndonos al universo Harry Potter, ¿no?, con animales fantásticos y dónde encontrarlos, película para la cual James Newton Howard hizo un trabajo extraordinario, que tiene una banda sonora bellísima y que recuperamos para este concierto. O sea que, como ves, bueno, no sé, me dejo alguna seguro. Forrest Gump también, por ejemplo, la recuperamos. Yo creo que son bandas sonoras muy emotivas, que realmente, pues bueno, yo creo que van a poder llevar al público a como te decía, o vamos a intentarlo, al éxtasis al menos, ¿no? Seguro que me dejo alguna. El regreso de la momia, no sé si te la he mencionado.
No la he mencionado.
Pues de Alan Silvestri también, traemos una suite, la suite que está en el disco, impresionante, ya verás, es espectacular.
Muy bien, Leyendas de Pasión también de James Horner, ¿no?
Correcto, sí, llevamos dos de Horner, Leyendas de Pasión y Troya.
Muy bien, muy bien.
Por sacar un poco el lado más melódico, ¿no?, del compositor también, porque fue un gran compositor de melodías muy inspiradas.
Sinfónico, sí. Sinfónico que trágicamente desapareció muy joven, ¿no? Y podía haber
continuado. Ahora es que con todo lo que la proyección que tenía, ¿no? Y yo creo que también esa visión para dotar a las películas de una sonoridad tan particular, Avatar, por ejemplo, ¿no?, que sería de Avatar sin esa banda sonora tan singular del compositor, Braveheart, Willow, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, Apolo 13, muchas hemos tocado ya, y en esta ocasión, pues bueno, le toca a Troya y a Leyendas de Pasión.
Yo en confianza.
El palo romántico y el palo más bélico, ¿no?
En confianza, ahora que no nos escucha nadie, espero que sí, prefiero James Horner, Alan Silvestri, esos músicos que aparecieron en los años 80, a los músicos actuales, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, Ludwig Göransson o otros compositores actuales, muchas veces en las películas quedan bien, pero luego, ya te digo, como soy coleccionista y me gusta luego comprarme el CD o el vinilo, pues no disfruto tanto como las bandas sonoras de estos dos compositores que he citado. No sé a ti qué te parece.
Bueno, el ser humano, la sociedad, el mundo va evolucionando, va cambiando, ¿no? Que vivimos envueltos en electrónica y en inteligencia artificial es una realidad, no estoy discutiendo nada nuevo, y esto yo creo que afecta también a la manera de componer. Esto realmente, pues bueno, yo creo que va a ser interesante también en el concierto, pues escuchar partituras, como comentabas tú, ¿no? Pues eso, de Martian, ¿no?, de Harry Gregson Williams, Gravity, Oppenheimer, ¿no? Son partituras muy recientes, Oppenheimer, de película 2023, de Martian 2015, bueno, ya hace 9 añitos, pero relativamente reciente, ¿no? Y Oppenheimer de este año. Y ver cómo, bueno, la electrónica, la manera de componer es diferente. No son partituras que llevarlas al concierto con dignidad es muy complicado, especialmente Oppenheimer, por ejemplo, que es una partitura que no está pensada para nada para ser interpretada en directo. Va a ser la primera vez que llevaremos claqueta para interpretarla. Es una partitura endiablada que realmente no se puede hacer. Humanamente es imposible hacerla de otra manera, porque está pensada para ser generada por máquinas, ¿no?, y para ser tocada con asistencia de ordenadores, llevaremos también mucha electrónica, efectos de sonido también que acompañan a esta música. Y bueno, sí, yo también vengo de una escuela más clásica, quizás soy amante de clásicos, por eso, pues bueno, ese contraste con Forrest Gump, ¿no?, ese contraste con la momia, ese contraste con Leyendas de Pasión, con la música de Korgol, ¿no?, con las canciones, la música de Disney, ese Alan Menken inspirado del 90, ese Newton Howard también más sinfónico de Animales Fantásticos. Yo creo que va a ser bonito el contraste, ¿no?, de ver, pues bueno, cómo se ha compuesto, o líneas de composición más sinfónicas, más clásicas, y luego, pues bueno, más las de vanguardia, ¿no?, más las de algunos músicos que tiran más por esos derroteros.
Mi compañero Agustí, que también es el loco de las bandas sonoras.
Yo tengo una pregunta para ti. Desde
¿qué tal? Encantado.
Desde que surge la idea de Tarap hasta que empieza la gira, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues un año aproximadamente. O sea...
¿Y cuántas bandas sonoras habéis escogido? Porque supongo que habrá un montón que después no van a salir
del
concierto.
Fíjate. Pues sí, este año creo que el programa contiene 14, 15. O sea, es un programa donde hay menos música diferente que en otras giras, quizá uno o dos menos temas, pero donde hay más suites, hay desarrollos más elaborados. O sea, la suite de origen, por ejemplo, que incluye el Half Remember Dream, Dream is Collapsing, incluye Mombasa, incluye Time, por ejemplo. Esa suite dura casi 10 minutos, ¿no? La suite de Oppenheimer dura 7, La Sirenita dura 8, El Regreso de la Momia dura 8. O sea, son temas muy... Son suites en las que hemos intentado... Porque, a ver, cuando hay varios temas que merecen ser interpretados y se puede interpretar, pues intentamos incluirlos en concierto. Cuando es un único tema, el que, bueno, mira, de esta película, pues esto, ¿no? De Leyenda de Pasión, pues lo más significativo es el tema de Ludlows, ¿no? Ese es el tema, esos 5 minutos de tema, ¿no? O de Korgol, de pues bueno, el alcohol y el mal, los títulos principales con ese tema memorable, que es uno de los más hermosos que se han escrito en la historia del cine. Pues bueno, pues digo, se han quedado muchas en el camino, pero bueno, serán para otra gira. Esta gira, pues bueno, son estas que ya te digo, hay alguna menos que otras giras, pero bueno, se va a poder escuchar más música de cada banda sonora.
Porque la selección tiene que ser muy complicada, ¿no? Porque hay tantas buenas bandas sonoras.
Sí, claro, claro, claro. Nosotros, pues bueno, cada año un poco esto es como, no sé, el símil igual no es muy acertado, pero como cuando vas a un restaurante de un chef, ¿no?, que te prepara, pues esto es nuestra propuesta de este año, ¿no? Este es nuestro menú este año para Tarab, ¿no? Que te va desde Doom, Seahawk, Leyendas de Pasión, Troya, The Martian, Frozen, Animales Fantásticos, Forrest Gump, ¿no? Y de donde diga, ¡ay! Menuda mezcla, bueno, intentamos generar esa experiencia, ese viaje emocional, y esperamos que, bueno, que salgáis diciendo, pues mira, me he llenado el buche y el espíritu también, y el alma también, y salgo emocionado, ¿no?
Y aparte verte a ti es todo un espectáculo, porque la explicación que haces antes de cada pieza es que es fantástica. Entusiasmas a la gente.
Bueno, me alegro que me digas eso. Yo
sí,
de luego no.
Eres dinámico y divertido, las dos cosas.
No queremos hacer esto una masterclass, ¿me explico? Caer en
no, no.
En ni sentar sentencias, ni no. Esto, pues bueno, la única pretensión que existe detrás de esto es poner al espectador en situación de escucha, ¿no? Vas a escuchar esta banda sonora, no sé, la suite de Forrest Gump, ¿no? Que aparece, pues el tema de la pruma. No sé si recordáis el famoso tema de Forrest Gump, ¿no? Que abre y cierra la película con esa metáfora preciosa de poco del destino, ¿no? Que la pluma pues vuela y la vida nos lleva hacia donde quizás no sabemos ni dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Pues si se toca esto, se toca el tema de la soledad, el tema de amor también, o el tema de la carrera de Forrest, ¿no? De Forrest Run, pues bueno, que más que nada para que el público cuando lo escuche, pues que entienda el discurso musical, pues bueno, que está sucediendo, ¿no? Y yo, pues mira, sí, ese es el tema de la pluma, de verdad, me acuerdo. También te ayuda un poco a evocar esa mente, ¿no? A llevarte esas imágenes, ¿no? Y el tema más nostálgico, sí, el tema de amor, de su madre. Bueno, esa es la idea, ¿no? Un poco yo creo que el saber no ocupa lugar y siempre, pues bueno, creo que así consideramos, ¿no? Que si no me enrollo demasiado, puede ser interesante dar unas pinceladas, ¿no? Y si puede ser encima, pues con clave de humor, sí, pues mejor. O sea, que con la vida que tenemos y con el mundo como está, pues un poquito de sentido de humor tampoco
tiene más. Hace mucha falta, indudablemente. Y una anécdota, justamente ahora Robert Zemeckis, supongo que con música de Alan Silvestri, ha rodado una película con Tom Hanks y Robin Wright Penn, con ese sistema que ha utilizado en Polar Express o otras veces, ¿no? En el cual veremos a Tom Hanks y Robin Wright rejuvenecidos. Me parece que no tiene nada que ver con Forrest Gump, creo, no lo he acabado de enterarme, pero es curioso ver otra vez a esta pareja que aparecían en Forrest Gump, ¿no?
A ver, sí, es un poco uno de esos actores fetiches, ¿no? Igual que Alan Silvestri es un poco su talismán, ¿no? A nivel compositivo. O sea, no sé si habrá alguna película de CMX que no haya compuesto la banda sonora de Silvestri, pero vamos, no me constan a mí. O sea.
Muy bien, Tarab, que es esta palabra árabe que describe el momento del éxtasis que se llega con el sentimiento épico, escuchando música, y música de cine en este caso, el próximo domingo, día 13 de octubre, esta semana, en el Auditori de Barcelona, a las 6:30, a que este concierto para la Film Symphony Orchestra, dirigida por el maestro Constantino Martínez Ors. No os podéis perder este concierto, indudablemente. Y también, no estamos en Madrid, pero el día 1 de noviembre creo que haces un concierto de películas, de música, de películas de terror.
Sí, estamos desarrollando otros espectáculos ya desde hace unos años que nos gustaría llevar en gira y que en algún momento visitarán Barcelona, seguro. Sí. Y es Dracul, es un espectáculo pues bueno inspirado todo en películas de terror. Terror en el sentido más amplio, es decir, que interpretamos desde el Drácula de Killer, la mítica partitura, pasando por la profecía de Jerry Goldsmith, yéndonos un poco a la droga dura del terror, ¿no? O el Frankenstein de Patrick Doyle, partituras bellísimas, o y digamos por citar un poco el terror más el terror más siniestro, ¿no?
Pues eso, has de traerlo a Barcelona, este concierto.
Pues sí. Y también, bueno, también tenemos un poco al terror infantil, pues bueno, las mágicas partituras que nos ha dejado, pues, por ejemplo, Danny Elfman para para Pesadilla antes de Navidad, Horner con Casper, yéndonos al mundo de los fantasmas, de los espíritus, la bellísima banda sonora de Coco, por ejemplo. Puedo citarte algunas de ellas, ¿no? Como ves, es un viaje variado que alterna entre la familia Adams también, ya no es un poco también a ese público más familiar, y bueno, pues alterna cine de terror, como digo yo, droga dura y también pues terror infantil, ¿no? También el mundo de las bestias también queda representado, tocamos Alien de Goldsmith, por ejemplo, o sea que es un programa muy variado.
Ahora miraré mi agenda a ver qué hago yo el 31 de octubre y 1 de noviembre y si me puedo acercar a Madrid. Porque
1 de noviembre, sábado a las 7:30 de Madrid. Sí, está, muy bien. La verdad es que está muy, muy bonito porque lo ambientamos todo con... En fin, que nos vamos un poquito al espíritu de Halloween con todos los muertos vivientes y todo esto. Y la verdad es que, bueno, es una experiencia curiosa, desde luego.
Muy bien, musicalmente, maestro. Pues muchísimas gracias por todas estas giras, estas bandas sonoras, esta grandísima música y esta grande, grande orquesta, la Film Symphony Orchestra, el domingo 13, Auditorio de Barcelona, 18:30, la concierto denominado Tarab. Muchas gracias por atendernos y...
A vosotros.
Adelante.
Gracias.
Disculpa, pero había quedado con... La música de James Horner, que sonarà al concert de la Film Symphony Orchestra, i el tema de Leyendas de Pasión. Continueu aquí a Eixample Barcelona Ràdio, al programa Cinerama, parlant d'actualitat, i en aquest cas parlem de Joker, Folia D, que és el títol que li hem posat en aquesta continuació, estrenada el passat 4 d'octubre, del director Todd Phillips. Recordem que no té una gran carrera, va ser el director de Sacón en Las Vegas, i el 2019 va fer Joker, que va ser un gran èxit de públic i també de crítica, les dues coses, no? Amb un Joaquin Phoenix que realment estava impressionant en aquella pel·lícula. Per ser de personatges de DC Comics, ja sabeu, el Joker, l'enemic número 1 de Batman, pues no era una pel·lícula de superhéroes, per això suposo que també va agradar. Feia d'un personatge boig, que antisocial, amb molts problemes de relació familiars i amb els companys, que tothom es burlava d'ell. Bueno, un incomprès totalment. I ara l'ha donat a aquest director, el Todd Phillips, per dirigir una continuació o una altra cosa totalment diferent. Bueno, les crítiques realment han sigut bastant, bastant negatives en general, eh? Des de que es va poder veure al Festival de Venècia.
És que, clar, no és una cosa ni és una altra. Vol ser un musical, però és clar, i a més amb unes cançons molt, molt clàssiques.
Estàndards de tota la vida, de dels 50, bueno, 60, i, 70.
Bueno, estàndards i també cançons que han sortit en musicals.
Però bona parella, són cançons que han cantat Frank Sinatra o Stevie Wonder, sí, o altres, sí, no?
Llavors, doncs, jo el que vaig dir quan la vaig veure, vaig dir, no sé si funcionarà, perquè si és una pel·lícula de cara a la gent jove no li agraden els musicals, i menys els musicals tan clàssics, si encara fos musical d'aquest d'estripat, però no.
No, jo temia una mica al veure el repartiment Lady Gaga, dic ui, 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 no sé, però sí que no em surt la paraula. Les cançons que es trien, sí. La tria de cançons realment és molt maca, o sigui, totes les cançons meravelloses,
són maques, sí.
Inclús homenatge al cinema nord-americà clàssic musical com és Van Weygen, no?
Sí,
Melodies
encara
de Broadway.
Que acaba malament allò.
Sí. Inclús en algun moment una escena que sembla que és un petit homenatge a Los Paraguas de Cherburgo, perquè està plovent i surten quatre paraigües de colors, bueno, són coses petites. Però sí, el que tu dius, no sabem si pot agradar al gran públic, perquè
és que és una barreja. I bueno, tot allò que ell s'imagina, hi ha molta imaginació, perquè quan està ell allà tancat, pues, s'imagina coses, no? I és quan s'imagina aquests números musicals. Uh-huh. És així o no?
Exactament.
S'imagina aquests números musicals i bueno, i és una mica això. Jo crec que no és el que la gent va veure, però...
No, a més, hi ha dos escenaris, aquest sanatori prisió on està tancat l'Arthur, el personatge que interpreta el Joaquin Phoenix, que és l'Arthur Fleck, Joker, i després ja la segona part o part final ja veiem el judici que es fa contra aquest personatge que ha assassinat a 7 persones, no? Entre
sí,
ells un presentador de televisió en directe, no?
Sí, es veu que jo no ho recordo, l'altra no la recordo quasi, la vaig veure per la tele, però la recordo poc, la veritat.
La pel·lícula és una mica reiterativa, bastant, i no aporta res en la part que no hi ha cançons, perquè per un costat hem vist moltes vegades pel·lícules de presons, no sé, Cadena Perpètua, Fuga d'Alcatraz o altre tipus d'històries d'aquestes, on també els guardians...
Però no canten.
No canten. Els guardians que encapçala el Brendan Gleeson, que realment està bé, és correcte, pues sempre prenen aquest personatge, l'Arthur Fleck, i la segona part de Judicis, pues, també hem vist Judicis
molts vegades.
Que en aquesta part no aporta gairebé res, i a més tothom està esperant l'explosió d'acció o el moment realment, i arriba bastant tard, no? I a millor no és la que el públic pot esperar, aquell final tan estrany, que diuen que el Todd Phillips va filmar 3 finals diferents.
Uh-huh.
Que va quedar amb el Joaquin Phoenix en un final, que és el que sortiria a la pel·lícula, però que Joaquin Phoenix, quan va veure la pel·lícula a Venècia, que es veu que no l'havia vist, es va quedar dient, aquest no és el final que jo havia pactat amb el director, no? Inclús, no sé si és veritat o no, que ja, bueno, està filmat al moment que acaba la pel·lícula i estan els actors, el Joaquin Phoenix, Lady Gaga i el director rebent l'aplaudiment del públic, i es veu que el Joaquin Phoenix, els que llegeixen els llavis i tot això, li està dient a Lady Gaga: "Vaya porqueria de pel·lícula", que dius, bueno, Joaquin Phoenix és molt donat a això, no? Bueno, pues, si alguna cosa bona té aquesta pel·lícula és per als que ens agrada la música, les cançons i el tipus de cançó que surt a la pel·lícula.
No, les cançons estan bé, sí.
I els números musicals també. Inclús al començament de la pel·lícula hi ha un curt, molt curt d'animació.
Ah, sí, és el millor. El curt està molt bé, però dura res, un minut.
Que és clàssic
un
del Looney Tunes de Warner, no?
Sí, dura, dura
molt,
un minut.
Molt curtet. I algunes determinades cançons. Joaquin Phoenix, el primer moment que surt en pantalla, dona molt llullo, perquè està tan...
Sí, està molt prim.
Esquelètic. Esquelètic,
sí, sí, sí. Jo crec que hauria de fer un règim especial, però només per rodar aquesta escena.
Se li veu d'esquenes i realment dona bastant llullo.
O igual està fet amb el Photoshop.
També pot ser, avui en dia digitalment pots retocar,
sí,
qualsevol cosa.
Escolta, primar-se tant només per fer una escena, per fer una pel·lícula, vale, però per una escena només, allò és estar 2 mesos sense menjar, bueno, menjar molt poc.
També diuen els entesos amb el personatge de Joker que potser és que ha volgut fer aquesta segona part al Todd Phillips per dir que l'Arthur Fleck no és el Joker, sinó és un altre.
Ah.
No sé, pues sí, perquè tota l'estona està jugant entre el personatge d'Arthur Fleck o el personatge de Joker, no?
Ja saps que això no és el meu, jo només Superman.
I hi ha una escena que no es veu massa bé, que hi ha un personatge per allà que s'està tallant els llavis, que dius, a mi, jo no sé, té alguna cosa a veure. Bueno, Joker, Folia D, suposo que anirà funcionant més o menys en taquilla. Als Estats Units ha punxat bastant.
Sí, no?
No ha fet la recaptació prevista, no?
Que no, perquè és allò que diuen, es queda al mig, no és ni una cosa ni una altra. I llavors és una mica un desmadre.
I parlem d'una altra pel·lícula, parlo jo, perquè és una pel·lícula que millor no dura massa i que jo la recomano, m'agrada molt, molt, que es diu Strange Darling. És una pel·lícula d'hora i mitja, dirigida per J.T. Moliner. La de fotografia és curiós perquè és d'un actor, Giovanni Ribisi, que l'hem vist, per exemple, a Salvar el soldado Ryan i altres. I els actors tampoc són massa coneguts, Willa Fitzgerald, Kyle Gardner, i sí que surt una molt veterana actriu, la Barbara Hershey, té 2 escenes únicament, però feia molt de temps que no la veiem. Per mi és una de les millors pel·lícules de terror o thriller d'aquests amb bastant de sang que s'ha estrenat aquest any a la cartella de Strange Darling. Els 2 actors principals, els 2 joves, estan molt bé. La pel·lícula està narrada en diversos episodis, no correlatius, no, sinó que van intercalats, però no de forma cronològica. Al principi veiem una noia corrents per un bosc i sabem, intuïm que algú l'està perseguint. La segona escena veiem una noia que va en un cotxe de color vermell i també que l'està perseguint un home amb un 4x4 per la carretera, i així van intercalant els moments de l'acció cronològica. Comença dins d'un cotxe en un personatge masculí amb el que una veu femenina li pregunta: "No seràs un assassino en sèrie?" Bueno, és un joc, la pel·lícula és un joc, perquè ja dic, no està narrada de forma cronològica. El puzzle que crea els guionistes i el director va encaixant perfectament, no? I a millor, pues, juga, a lo millor no, juga molt amb l'espectador de lo que a millor lo que està veient no és lo real o no. No explicarem més perquè si no seria destripar aquesta pel·lícula, que ja dic, a mi em va agradar força. És curteta, hora 36, con lo qual passa bastant ràpid, i es diu Strange Darling. I no sé si tenim més temps per parlar d'algunes estrenes, no? Bueno, la setmana que ve parlarem de Los Radley, una petita decepció d'una família de vampirs. Robot Salvaje, pel·lícula d'animació.
És bufona.
Que és molt recomanable.
Sí, però per nens petits també.
I La Substància, pel·lícula de terror,
no,
realment...
No recomanable.
Molt boixa, molt boixa. Sembla en algun moment que haguessi sigut el David Cronenberg l'haguessi pogut filmar perfectament. I té una Demi Moore i una Margaret Qualley que fan el mateix paper o no. Són els 2 personatges principals d'aquesta pel·lícula, juntament amb el Dennis Quaid. Bueno, pues anem al cinema, que hi ha pel·lícules interessants. Teniu a Sitges, teniu el concert de la Film Symphony Orchestra aquest diumenge, dia 13, a l'Auditori. Moltes cosetes, molt entreteniment. I nosaltres ens acomiadem en Lady Gaga i una de les cançons que surt en aquest Joker, Folia D, que juga, és Gotham, Gotham, que és la cançó New York, New York.
Ah, molt
clàssica.
Bé. Molt bé.
Tornem al proper divendres, sí, aquí a la sintonia de Eixample Barcelona Ràdio.
Fins la propera.
Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. Gotham, Gotham.